En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Benvinguts a la profunditat, oients de Ràdio Dot, nou programa i nova cita els dijous al migdia a l'antena del 98.1 FM i, evidentment, per aquests que ens escolteu a radiolot.cat i a través del podcast a radiolot.cat/podcast. Segurament el més fidel d'aquest programa, avui el tema us sonarà de ben a prop, perquè ja fa uns mesos en vam parlar tant amb en Ferran Campillo, amb la Macarena, diferents representants de la comissió del tren tram Olot-Banyoles-Girona, perquè és una infraestructura que ja fa uns quants mesos que els serveis informatius d'aquesta casa n'anem parlant, però malauradament, i ara ho sabrem de primera mà, el tema no acaba d'avançar, perquè els estudis de viabilitat semblava que sí que eren una realitat, que el procés anava avançant, que el projecte del tren tram podia anar fent passets endavant, tot i ser un projecte, evidentment, a llarg termini, però aquests dies hem rebut una informació on aquest projecte no acaba d'avançar, i això es tradueix en una preocupació i indignació de no només dels membres del grup de promoció dels tren tram d'aquí a casa nostra, sinó, evidentment, dels altres projectes que, per exemple, hi ha a les Terres de l'Ebre, Manresa Bages o el tren del Pirineu, entre altres. Avui podem parlar amb en Xavi Baena, membre de la comissió del tren tram de Olot Banyoles Girona. Primer de tot, Xavi, gràcies per atendre'ns a Ràdio Olot. Com estàs?
Bones, bon dia. Molt bé, Roger, molt bé.
Bé, anem per pams. Hem parlat molt del tren tram aquí als serveis informatius, però aquests dies, des de la comissió, ens vau passar una nota de premsa que avui volem conèixer en detall aquí a Ràdio Olot. I no sé si consideres que, evidentment, hem de començar parlant d'aquesta preocupació i indignació que mostreu. Xavi, d'on ve tot plegat aquesta indignació, preocupació arran d'aquest projecte del tren tram?
Doncs tot plegat ve d'una mica el que ha estat succeint els últims mesos, anades i vingudes en quant al projecte. No? Va començar tot plegat amb unes declaracions una mica estranyes de Manel Nadal, el secretari d'Infraestructures de la Generalitat actualment, que va dir que quedaven actualment descartats els trens tramvies que no fossin del tren tram de Tarragona, que aquest doncs bàsicament ja està licitat quasi pràcticament al projecte de construcció, ja, aquest ja tira endavant segur, i que el que primer s'havia de fer era implantar BRCats, bus ràpids. Nosaltres dèiem, ostres, però com pot ser això si ni tan sols hem vist l'estudi? Vull dir, l'estudi porta 18 mesos de retras, encara ningú l'ha vist, no s'ha fet públic. Com pot ser que això, que el secretari de Mobilitat estigui fent aquestes declaracions? Vam fer nota de premsa, no sé, nosaltres diem que, pues, ostres, que se'ns informi si realment l'estudi s'ha acabat i doncs les dades diuen que no es pot tirar endavant, doncs, vale, nosaltres volem saber, nosaltres volem veure com s'ha calculat i com s'ha fet. A partir d'aquí vam demanar reunió amb la consellera, amb la consellera Sílvia Paneque, arrel d'aquestes, diguéssim, declaracions de Manel Nadal, que, per cert, uns dies després va dir que oferia un nou estudi. Va ser tot una mica confús, no? Uh-huh. Perquè primer va anar a una diguéssim, conferència de la FECAP, que és bàsicament el lobby d'empreses d'autobusos de Catalunya, a descartar el tren, el que ens va semblar una mica lleig, vull dir, perquè autobusos i tren no són enemics, vull dir, han de treballar junts per portar la gent als llocs, vull dir, és com coordinació de sistemes de transport, és com fa que les coses funcionin. Ens va semblar una mica estrany. Uns dies després va dir que, pues, si no estàvem contents, es podria fer un altre estudi. Nosaltres diem, però què vol dir? Si no, ni tan sols hem vist el primer i ara ofereix un altre estudi. Després ens vam reunir amb la consellera Sílvia Paneque. Ens va dir que estaven reunint tota la documentació, que estaria tot fet en breu, etcètera, etcètera. I després de la reunió nosaltres vam presentar instàncies a territori. Vale, ho teniu quasi fet? Doncs, però nosaltres vam presentar una instància, mostreu-vos la documentació. Per què hem fet ara nota de premsa el mes de març? Perquè vam rebre resposta a aquestes instàncies i resulta que els estudis encara estan en redacció. Vull dir, el contracte que es pot veure al portal de contractació pública de Catalunya donava un plaç màxim de 10 mesos per estudiar el tren tramvia de la Costa Brava amb el ramal a Olot, que és el tren que arribaria a Olot passant per Banyoles, i amb un ramal a l'aeroport de Girona. Vull dir, 10 mesos. Això hauria d'estar acabat a principis del 2023 i estem ja, doncs, el 2025. No, a principis del 2023, va licitar 2022, si no m'equivoco, 18 mesos de retard porta, ara mateix. Uh-huh. Llavors vam dir, a veure, què està passant aquí? Vull dir, no pot ser que una infraestructura que es porta parlant tant de temps, que ja es mencionava el Pla Estratègic de Mobilitat de l'any 2009, firmat pel propi Manel Nadal, que és actualment secretari de Mobilitat, ja es parlava de fer trens trams el 2015, encara ho arrosseguem, encara se retrassa. Doncs per això ara mateix hem fet, bueno, hem decidit fer una altra nota de premsa en base a que, bueno, doncs els estudis estan en redacció. Està en redacció el de la Costa Brava, que és el que tenia el plaç d'elaboració més llarg, que eren 10 mesos, però hem rebut resposta també del de Terres de l'Ebre, també està en redacció, que encara tenim un plaç d'elaboració més curt, i no hem rebut resposta ni del Tren del Pirineu, ni del Tren del Bages, ni dels altres, però bueno, ja ens suposem que serà la mateixa resposta. També està en redacció. Mm. Llavors és com, ostres, saps? Posem-nos les piles. Vull dir, no estem parlant de... És una infraestructura, ostres, molt important per comarques gironines. Llavors posem-nos les piles.
Clar, s'encadena tota una sèrie de fets que ara molt bé resumies. Me'n recordo parlar amb vosaltres fa uns mesos. Teniu aquesta confiança, i no en diria confiança, sinó certesa i paraula de que aquest estudi de viabilitat el tindríeu ara i el podríeu veure i explicar, però el que comentes, Xavi, és que no sabeu ni cap detall d'aquest estudi i alhora us n'adoneu, bueno, i us assabenteu que està tot just en redacció quan se us havia dit gairebé tot el contrari, no?
Correcte, correctament. És que fins i tot, Roger, ara t'ho passaré després per correu, quan acabem la trucada, però és que fins i tot una de les empreses que forma part de la UTE, que va redactar el projecte, ho té publicat a la seva web, com si ja estigués acabat. Projecte realitzat l'any 2023. Ostres, ja pues, espavilem una mica, no? Si ja l'empresa ha entregat tota la documentació, caram, pues, posem-ho, fem ja el document final, entreguem-ho i mirem els números que surten i si es fa, si no es fa, quant costa, quants passatgers portaria, etcètera, etcètera. Espavilem-nos una mica, no?
No sé si, evidentment, aquesta decepció es trasllada, evidentment, directament a la classe política. Us sentiu una mica, no diria mentits, sinó una mica com apartats, no?, dels interessos de la política. Us sentiu d'aquesta manera i no sé si és ara aquest fet provoca encara una mica més de falta de confiança amb la classe política?
Falta de confiança no, però sí que... perquè realment la reunió amb la consellera Paneca va anar bé, però això no s'està... Vull dir, va ser molt oberta, això ho hem de dir, i ens va escoltar tots els nostres comentaris. Hi vaig anar jo, hi va anar un altre membre del Tren Tramvia Costa Brava, hi va anar un altre membre del Tren Tramvia Lloret Blanes, i la veritat que la reunió va anar molt bé. El que passa que no ho estem veient amb fets. Vull dir, això és el que una mica ens està sorprenent. I, a més, li recordem al govern que el pacte d'investidura de Salvador Illa, els vots dels comuns, el PSC va tenir els vots dels comuns a canvi d'assegurar, el pacte d'investidura assegurava tirar endavant els trens tramvies. Vull dir, accelerar-ho el màxim possible. Llavors, de moment, el pacte d'investidura amb els comuns no s'està complint.
I ara us han donat algun termini de quan pot ser realitat i podreu veure aquest estudi de viabilitat o ara mateix no hi ha cap termini sobre la taula?
No hi ha cap termini. La resposta a la instància és que bàsicament no es pot enviar cap documentació perquè un dels supòsits legals que permet no fer-ho, no enviar aquesta documentació, és si la documentació està en redacció. I la resposta és la documentació està en redacció, punt i final. Si teniu alguna qüestió, envieu un correu a sgt.territori@gencat.cat o alguna cosa així, un e-mail, ara no recordo quin és, i ja està. Llavors nosaltres hem decidit, vale, doncs què fem? Continuem apretant una mica les administracions, que espavilin, que moguin una mica el cul, i ens posarem en contacte amb Síndic de Greuges i amb el Tribunal de Garantia d'Accés a la Informació Pública. Vull dir, és que no ens queda una altra per continuar... Que es posin mans a l'obra. Vull dir, si és que ja et dic, si l'empresa ja té el seu projecte publicat, una de les empreses que forma part de la UTE, a la seva web, és que aquesta empresa ja ha entregat tota la documentació, llavors què espera Territori amb els seus tècnics a posar-ho tot en marxa i fer el document definitiu i que tothom pugui veure aviam com es faria aquesta infraestructura, costos, tot plegat, tot. És el primer pas que s'ha de fer quan es construeix qualsevol cosa, qualsevol infraestructura, un estudi de viabilitat.
Clar, estem parlant d'un projecte que fa molts anys que n'esteu parlant i esteu lluitant perquè tiri endavant. A dia d'avui, Xavi, us falten molts detalls encara perquè aquest projecte tingui cara i ulls i ja sigui una realitat. Consideres que us falten molts detalls per tirar-ho tot plegat endavant?
No és que ja es necessitin detalls, més o menys detalls. Es necessita complir amb els passos. Uh-huh. El primer pas és com tot, vull dir, no importa si vols fer un tren com si vols fer un parc d'atraccions. Necessites un estudi de viabilitat, de costos econòmics, de costos ambientals, tot. I això és el primer pas. I el primer pas ja porta 18 mesos de retras, pues, caram, ja et dic, són passos i han d'anar un darrere l'altre i si el primer ja porta retras, pues, mal guanyat.
N'hem parlat amb altres companys i companyes de l'entitat, Xevi, però per la gent que ens escolti per primera vegada, què suposaria, no a nivell, ja no només parlo a nivell garrotxí, sinó de demarcació de Girona, la implementació d'un tren tram? A nivell de mobilitat, què significaria que fos una realitat?
Doncs, bàsicament, donar-li un cop de mà a la gent que pugui anar a la feina sense haver de comprar-se un cotxe. Girona actualment és la comarca amb més... perdona, la província amb més... amb un índex de motorització més alt, és a dir, amb vehicles per habitant. Estem, entre ara no recordo exactament les xifres, estan a l'Institut d'Estadística de Catalunya, es poden consultar, no sé si estem sobre els 700 o 800 cotxes per 1.000 habitants. Vull dir, és pràcticament... per cada 100 persones hi ha 70 cotxes, vull dir, és una barbaritat. Barcelona, per tenir-ho, perquè tingueu una referència, no sé si està sobre els 400, una cosa així, vull dir, és pràcticament la meitat. Ajudaria les empreses, ajudaria el sector turisme. És bàsicament tot. D'aquí a pocs anys es posarà en marxa el pla eòlic marí del Golf de Roses. Es generarà una pila d'electricitat. Què en farem amb aquesta electricitat? Vale? Pues fem trens que puguin moure la gent d'un costat a l'altre. Tenim una entrevista al nostre Instagram amb l'alcalde de Platja d'Aro que diu que només el mes d'agost rebrem més de 2 milions de passatgers, de visitants, i el 90% de la gent, o el 95%, es arriba en vehicle privat. Vull dir, és que estan ja, la demarcació de Girona està ja arribant a un punt de problemes de mobilitat, que és tot el mateix. És tot el mateix, sempre amb busos, sobretot a l'estiu a Costa Brava. A Olot no cal ni que en parlem, el tema de l'Avinguda de Sant Jordi, és que està en boca de tothom ja des de fa tant de temps que la infraestructura d'aquestes, ja et dic, que s'han de tirar endavant. Ajudaria la gent, ajudaria el sector turisme, ajudaria a diversificar les empreses. Si no hi ha captació, si les empreses no poden captar talent, tenir una bona infraestructura de transport públic podria ajudar a convèncer gent que viu a Barcelona i que ara mateix té totes les facilitats a acceptar ofertes de feina aquí a la Garrotxa, que acceptar una oferta de feina... Jo no dic que posis un tren i tothom vulgui anar a viure allà, eh? Però és una de les coses que la gent té en compte, no? Vull dir, la mobilitat afecta a tots els estrats de la societat i a tots els sectors. Vull dir, ajudaria, bàsicament, a tothom.
Mirant a casa nostra, la Garrotxa, ara nombraves algun punt en concret d'Olot, com és l'Avinguda Sant Jordi, evidentment, tot això ens convida a pensar en un altre projecte de mobilitat, com és la Variant. Per la gent que ens escolti, Xevi, Variant i Tren Tram són dos projectes que... si en un futur volen ser realitat, estan condemnats a anar de la mà i a unir-se? És a dir, són dues vies de solució per la mobilitat de casa nostra?
El problema de la Variant és... uf, és espinós, eh? Jo no, tampoc sóc expert en trànsit i ni en infraestructures en carreteres, però és una mica... bueno, jo sóc una mica de l'opinió, com és l'alcalde de la Vall d'en Bas, que diu, no la volem, la Variant, però la situació és la que és. Què diuen els estudis a nivell de mobilitat i a nivell d'urbanisme? Quan hi ha problemes de trànsit, construir carreteres no és la solució. Hi ha un efecte que està estudiat des dels anys 30 del segle passat, que és l'efecte de demanda induïda, que es produeix tu quan tens una carretera saturada de trànsit. Al construir més carreteres o a ampliar aquesta carretera per suposadament solucionar aquests problemes de trànsit, el que estàs fent és cridar més trànsit. Això està a la Wikipedia, eh? Vull dir, la gent que ens estigui escoltant ho pot buscar, i això se sap des de fa quasi pràcticament 100 anys. I és de primer d'urbanisme i de primer de mobilitat. Qualsevol que hagi fet un màster en urbanisme o mobilitat, o molts enginyers que ens estiguin escoltant, segurament que coneixen aquest efecte. Llavors, la Variant solucionarà el trànsit? Segurament no. A curt pla sí, però a mitjà pla no el solucionarà. Per treure els camions del centre d'Olot? Pues probablement sí, si es posen limitacions a treure'ls després. Llavors, ja et dic, jo no sóc expert en el tema, estic parlant ara mateix a nivell personal, però tots els estudis diuen que construir carreteres per solucionar els problemes de trànsit no és la solució. Com es podria fer tot plegat això? Combinar ambes infraestructures, sincerament. Jo sóc partidari de que la Variant no s'hauria de fer, sinó que s'hauria de reordenar el trànsit. Hi ha molts estudis a Olot que ho confirmen, però ara mateix realment no ho sé si estem a temps de parar-ho. No, no sé com acabarà el tema. Jo, la veritat, tema Variant ho deixo als experts, als experts de l'Avinguda de Sant Jordi, bueno, els veïns de l'Avinguda de Sant Jordi, els veïns de... els nois de... bueno, el grup de Salvem les Valls, que també en saben de mobilitat i d'urbanisme, en saben un niu. però aquesta, ja et dic, és la meva opinió personal. Jo crec que no solucionarà a curt termini els problemes de trànsit. A més, la variant estarà ubicada al sector nord de la ciutat. Teniu un article a la vostra web, que el tinc aquí davant de l'ordinador. Això és de l'any gener del 2021. Només un de cada 10 vehicles que circula per la zona d'Olot és de pas. Llavors, què vol dir això? La gent es mou des del centre d'Olot cap als polígons. Una variant pràcticament no li servirà a molta gent, no li servirà de res. Llavors, uau, tot el que es digui sobre la variant i tot el que pugui dir jo ara, tant si és bo com si és dolent, és mal dit. Llavors, s'han de treballar, aquestes dues infraestructures s'han de treballar, òbviament, de forma conjunta. Jo crec de forma conjunta i pensant com ho fem i si les fem o si no. És complicat el tema de la variant. Ja et dic, jo no em vull... No em vull... ja et dic, no sóc expert,
sí,
tampoc.
Sí, sí. Oh, i tant.
No em vull mullar.
Sí, sí. I per últim, ja que estem parlant d'un projecte de tren-tram, l'actualitat ens ho marca. La situació del tren, evidentment, no estic comparant un tren-tram, evidentment, amb Rodalís i tot plegat, però potser la gent, Xevi, li pot venir al cap la situació que es viu a dia d'avui a Rodalies, amb un servei relacionat amb tren, en el cas que el tren tramvia, que estem parlant ara, sigui una realitat. No sé si, clar, vosaltres des de la comissió estem parlant, evidentment, d'una cosa molt a futur termini, però com funcionaria i si alhora us passa pel cap la preocupació de que amb el tren tram pugui arribar a passar el que potser passa amb Rodalies, retards, problemes en infraestructures. Això en el tren tram és una de les coses que també us passa pel cap o, evidentment, s'han d'esperar altres passos per arribar a aquest punt?
El problema de Rodalies jo crec que no té massa res a veure amb el... Bueno, no interfereix massa amb el nostre projecte. Bueno, interfereix a nivell de que d'imatge. Jo crec que això sí que ens està perjudicant. La població se li està posant al cap que els trens van malament, que no es pot confiar i que s'agafa el cotxe perquè el tren deixa tirar cada dos per tres. I, pues, òbviament, això ens perjudica. No t'ho negaré. Però la situació actual de Rodalies és més falta d'inversió durant els últims 20 anys. Vull dir, s'ha posat tots els diners, s'han posat el 80% de les inversions en AVE i en alta velocitat. I només de Xina, a tot el món, és que som el país... I Xina és com tres vegades la Unió Europea. Només estem nosaltres, em sembla, o potser Alemanya o França, no recordo, però és que som el segon o el tercer país del món amb més quilòmetres de via d'alta velocitat. Llavors, el problema de Rodalies ve d'aquí. No s'ha invertit en molt de... és com tot. Vull dir, si no fas manteniment a llarg plaç de les infraestructures, pues, després hi ha problemes i has d'anar posant parxes. Ara la Generalitat, per sort, doncs, està posant diners en manteniment d'infraestructures i en millorar-les a nivell de Rodalies, però bé, això trigarà mesos o anys a veure's una mica tot plegat. El desdoblament de l'R3, vull dir, s'ha posat el corredor mediterrani, s'estan fent moltes coses, no? Però, clar, això són obres que porten temps i anys, inclús.
Doncs, evidentment, el temps marcarà com va la situació de mobilitat a casa nostra, evidentment, pendents del tren tram, el projecte que acabem de parlar amb en Xavi Baena, membre de la comissió del tren tram d'Olot-Banyola de Girona. Xavi, gràcies per el teu temps. Esperem que la pròxima entrevista que parlem amb tu, amb qualsevol dels membres de la comissió, sigui perquè aquests estudis de viabilitat doncs, en sabem alguna cosa i que no parlem de que es vagin darrerint els processos i tant de bo que la propera entrevista sigui per parlar de detalls que ens deixi aquest estudi de viabilitat. Gràcies per explicar-nos el projecte, Xavi, per atendre els micròfons de Ràdio Olot i també d'Olot Televisió, que ho podreu veure d'aquí uns dies als serveis informatius.
Gràcies, Roger, a vosaltres. Que vagi bé i fins a la propera.
Doncs acabem de parlar amb en Xevi Baena, membre de la comissió del tren tram d'Olot de Banyoles a Girona. Nosaltres tornem dijous vinent a l'antena de Ràdio Olot amb més entrevistes i més temes d'actualitat de casa nostra. Adéu-siau.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.